Gabriel Rufián per explicar-nos també en detall com és aquest projecte que vol aglutinar les diferents esquerres a Espanya. Però ens volem saludar el director del diari.es, Ignacio Escolar. Què tal, Ignacio? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Perquè ara mateix, Ignacio, sembla que això té versions de tot tipus. I si passa una cosa a Andalusia, és diferent a si vol passar a Espanya. Perquè Iglesias, per exemple, Pablo Iglesias, hem vist com critica el pacte de Podem amb Sumar i Esquerra Unida d'Andalusia, però, en canvi, aposta per aquest tàndem entre Irene Montero i Gabriel Rufián. Per tant, s'ha d'anar interpretant peça a peça la cosa.
Sí, está la situación bastante complicada y requiere mucho mapa para entenderla. Yo creo que Podemos ha firmado este acuerdo en Andalucía a regañadientes, y así lo demuestra el comunicado posterior que hicieron, donde criticaban que era un acto de generosidad por su parte, porque el otro lado no había sido generoso con ellos, y luego las palabras de Pablo Iglesias anunciando que no iban a tener representación. Y al mismo tiempo se está intentando, bueno, buscar una alianza con Gabriel Rufián. Podemos consideran que si esa alianza fructifica, si esa alianza se pone en marcha, con Rufián poniendo la cabeza de cartel y el liderazgo y Podemos la máquina, pues que cambia el tablero de juego y que de esa manera podrían buscar un acuerdo con las otras fuerzas en las que Podemos tuviera una posición más fuerte que la que tiene hoy. Porque no olvidemos que esta debilidad de Podemos, que explica también que hayan aceptado un acuerdo que consideran que es malo, viene de que en las dos últimas elecciones, la de Castilla y León y la de Aragón, estuvieron por debajo del 1%, estuvieron en un cero algo. Y con esas fuerzas, si hubiesen tenido una candidatura por separado en Andalucía con otro cero algo, que es lo que probablemente hubiesen conseguido de ir por libres, pues llegaban muy tocados a las elecciones generales. Entonces están en esta situación.
Clar,
en la
això,
que...
això és una necessitat de Podem, pròpia de Podem, diguéssim, de supervivència. La qüestió és també, Rufián, per què ho necessita, això?
Esa es la duda, ¿no? Si Rufián va a participar en esa alianza con Podemos, porque, claro, Esquerra ya ha dejado claro, desde luego Junqueras ya ha dejado claro, que no va a apoyar esa aventura. Entonces Rufián, si da ese salto, tiene que hacerlo sin red, es decir, tendría que hacerlo probablemente fuera de la estructura de IRC. Yo no tengo muy claro que eso vaya a ocurrir, la verdad. Yo sí que veo que en Rufián la voluntad de intentar mover un poco el statu quo actual, que estaba muy quieto, y eso lo ha logrado sin ninguna duda y ha conseguido generar ilusión en mucha gente, pero no acabo de saber si se va a atrever a dar ese salto tan arriesgado, porque eso supondría salir de Esquerra e intentar una candidatura con otras fuerzas políticas, con Podemos y con el resto, y no sé si eso va a pasar.
Clar, que la lectura que es fa a Madrid de la proposta i d'aquests moviments de Rufián, quina és?
Yo creo que Rufián ha conseguido algo que también a la izquierda le hacía falta, ¿no? Había mucha gente muy desilusionada con el discurso de esto está todo perdido, no hay nada que hacer, vamos a la derrota segura y Feijóo va a ser presidente con Abascal de vicepresidente. Y de repente pues sale un candidato que se ha vuelto muy popular a través de lo que él llama el poder digital, las redes, su capacidad para dar mensajes cortos en Instagram fundamentalmente, y en X, y consigue ilusionar a muchísima gente, ¿no? En algo que tiene agua, en el sentido de que hay realmente una valoración muy alta de Rufián en la izquierda española en general, en toda la izquierda. Incluso es algo alucinante que de repente un líder independentista sea muy bien valorado por la izquierda de toda España. Y al mismo tiempo hay una dificultad orgánica enorme que sigue sin resolverse.
Clar, i aquesta és segurament la fotografia que també hem de fer, no? I 10 anys després del 15M, potser aquesta esquerra alternativa no acaba de trobar el seu lloc de marc per mobilitzar la gent com sí que va mobilitzar en el seu moment.
Sí, es verdad que es una historia larga en la que han pasado demasiadas cosas desde el 15M. Yo creo que ha habido, por un lado, una persecución del poder, y empezando por eso que se está juzgando ahora en la Audiencia Nacional de la Operación Kitchen. Esa misma brigada política también se dedicó a perseguir a esa izquierda alternativa, a los líderes de Podemos, y a todos los líderes de la izquierda y a los independentistas. También hubo errores propios, pues las enormes divisiones, escisiones, rupturas, que yo siempre he resumido como lo que pasa en un grupo donde para odiar a alguien antes tienes que ya haberle querido mucho. Tú no odias a un desconocido, ¿no? Y las relaciones eran tan intensas entre todos los líderes de esta nueva izquierda que acabó generando unas fracturas muy profundas, ¿no? Luego, la contradicción de haber estado en el gobierno, que para mí ha sido un auténtico éxito. Yo creo que la izquierda a la izquierda del PSOE o la izquierda alternativa tendría que estar muy orgullosa de lo que ha logrado en esta legislatura y en la anterior, con el salario mínimo, con la reforma laboral, con un montón de banderas que ahora el gobierno hace propias, que Pedro Sánchez presume de ellas, pero que en realidad están allí porque presionó mucho esa izquierda, ¿no? Pero en lugar de eso ha entrado un debate en el que hay una parte, fundamentalmente Podemos, que considera un error haber entrado en el gobierno y que critica, o al menos cuestiona, a los que siguen en el gobierno, y otra parte que no sabe vender lo que se ha hecho en ese gobierno, y al mismo tiempo, bueno, se encuentran también con que la posición de Pedro Sánchez con internacional frente a Trump está comiéndose buena parte del electorado porque está haciendo un discurso mucho más a la izquierda del que habitualmente hacía el Partido Socialista.
Es el director del diario Punés, Ignacio Escolar. Ignacio, gracias.
Gracias a vosotros.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria. I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida? Hi ha instants en què deixes de buscar perquè ets just on vols ser. Com quan puges a l'Audi A3 Sportback i et fixes en l'acabat Blackline o en els llums Matrix LED i de sobte, tot encaixa. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl medallons de pollastre marinat per 3,49 €, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, cafè natural malt per 1,99 €, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
Regina Rodríguez Sirvent torna amb Crispetes de matinada, una novel·la espaterrant i lluminosa sobre l'aventura de trobar el teu lloc al món. Regina Rodríguez Sirvent torna a obrir les portes de l'univers que va convertir les calces al sol en un gran fenomen de la narrativa catalana. El llibre estrella d'aquest Sant Jordi.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la sindicalista Afra Blanco, la periodista del Crític Laura Aznar, la directora del diari Ara, Esther Vera, i el filòleg i escriptor Jordi Amat.
Amb aquesta represa política després de Setmana Santa, que està marcada per dos judicis per suposada corrupció que afecten els dos grans partits, el PSOE i el Partit Popular, de seguida en parlarem, però abans volem també parlar de la situació de les esquerres i el que ara explicàvem amb Ignacio Escolar. Una situació, Mayol, que, com dèiem, Esquerra Republicana no hi dona suport en aquesta voluntat de crear un marc polític que globi totes les esquerres.
Exacte, la resposta d'Oriol Junqueras és reiterada, la va dir fa uns dies en aquest programa i la repeteix sempre que li pregunten. No està per fer el front d'esquerres que planteja el seu portaveu a Madrid. Va dir que Esquerra Republicana es presenta des de la República amb unes sigles i que així seguirà sent i que, en tot cas, mantindrà aquesta estratègia d'apostar per sinergies amb altres partits sobiranistes, però mai des d'unes sigles compartides o des d'una coalició electoral. És una resposta idèntica.
Esquerra Republicana i el BNG també, per exemple.
Exacte, és una resposta idèntica a la que va dir el BNG, que se n'ha desmarcat, i a la que va dir Bildu, que també aposta per això, per dir, si ens hem d'entendre en alguna votació concreta ens entendrem, però mai per una coalició electoral o una unió com la que planteja Gabriel Rufián.
I sobre això, sobre l'acte de demà, Junqueras no hi va per què?
Per motius d'agenda. Ja saps que això sempre
és un cul. Dies que sap que hi havia aquest acte, no?
Sí, les agendes es poden moure, es poden canviar i es poden modificar. No sabem quin acte té en concret o quina reunió que l'impedeixi o que sigui més important que aquest acte de Gabriel Rufián, però sovint ja saps que els polítics diuen motius d'agenda quan la resposta real és no volem anar-hi, però això ja queda...
També seria estrany veure Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, en aquest acte.
seria interpretat com una benedicció.
I això internament Esquerra Republicana també seria... tindria una lectura política. Per tant, sí, perquè... també que fa de paper més neutral en aquest sentit.
Perquè al final la resposta de Junqueras no és la seva opinió com a líder, que també, sinó que és compartida per tot el partit, aquesta aposta de Gabriel Rufián. De fet, dels pocs militants que la secunden és Joan Tardà, el seu company de files de Madrid durant molt de temps, però ha generat un cert malestar en alguns sectors d'Esquerra Republicana que, per tant, s'alineen amb l'aposta de Junqueras de rebutjar-la.
Esther Vera, que ho veus tot plegat?
No, el Maiol ho ha explicat, no? Com hi ha d'anar? Seria donar-li el vistiplau a una operació que a Junqueras ni li interessa, ni li agrada, ni té cap, crec, cap benefici que l'adopti. Aleshores, la situació és bastant impossible, és bastant insostenible. Aleshores, veurem fins on ho porta Rufián i fins on deixa que ho porti Junqueras, no? També crec que és una evolució relativament natural des del punt de vista de Rufián i dels seus interessos en la política espanyola i d'aquesta política que passa a través de X, que ell executa de manera brillant, diguéssim, amb aquest estil de titulars que criden l'atenció i una intervenció en la política a través de la televisió molt directa i a través de X molt directa amb l'electorat. Per tant, té un capital polític, ha vist que el seu capital polític respon amb ell i no a unes sigles, i aleshores veurem fins on ho porta. La situació en aquest moment és una situació bastant insostenible entre aquests dos lideratges i després una situació encara més insostenible al grup parlamentari a Madrid, perquè evidentment la resta del grup no segueix el que defensa el seu portaveu. Per tant, la meva pregunta és qui farà les llistes. Suposo que les llistes les continuarà fent el president del partit. I a veure fins on porten aquesta situació de fer veure que no passa res quan realment és una crisi important.
Laura.
Sí, tu li preguntaves a l'Ignacio, per enllaçar amb el que planteja l'Estera, li preguntaves a l'Ignacio Escolar a què respon o què persegueix el moviment de Rufián, i jo crec que aquesta és la gran incògnita. És a dir, jo no sé si realment la seva voluntat última és articular alguna cosa en termes polítics o si realment ell busca treure rèdit o la seva aposta principal és ell mateix, no? Una aposta personal. Crec que la seva virtut és que comunicativament sap connectar amb capes molt àmplies de la població, perquè entén els codis de molta gent, no? Entén els codis que es mouen i que funcionen a través de xarxes socials, i crec que a dia d'avui, tenint en compte que per molta gent aquest és el seu canal informatiu, doncs això crec que és una virtut. I dos, que ha identificat que segurament cal fer alguna cosa des de les esquerres, diguem-ne, transformadores. La meva pregunta és si l'única proposta que hi ha de ser necessàriament la construcció d'una candidatura àmplia, perquè jo crec que té molts límits aquesta proposta sobre els lideratges, sobre quin seria el programa i sobre si enarborar aquesta bandera de s'ha d'aturar el feixisme justifica sotmetre projectes polítics que tenen voluntats i estratègies totalment diferents, fins i tot en termes de què ha de passar amb la nació on estan circumscrits, perquè hi ha alguns que bàsicament actuarien en contra d'aquesta nació perquè són projectes independentistes. Llavors, jo crec que aquesta, la única possibilitat que s'ha plantejat està bé perquè és una idea, però crec que té molts límits. I d'altra banda, crec que el principal error estratègic que han tingut les esquerres, diguem-ne, transformadores, és bàsicament que han tingut molt poca capacitat de fer autocrítica i reconèixer errors propis més enllà dels del Partit Socialista. És a dir, els han situat tots en la franja o en la taulada del Partit Socialista, però hi ha hagut poca autocrítica i poc reconeixement dels propis límits en la seva acció política. I és evident que aquestes formacions han rebut, jo crec, molt més marcatge policial, mediàtic, judicial, perquè representaven una cosa diferent. Ara bé, hi ha hagut poc reconeixement dels límits de la seva acció, sobretot en termes institucionals, i crec que aquest no reconeixement i aquest assaltar los cielos que no sempre ha estat possible i aquest, bueno, de fet que no ha estat possible en cap moment, no? I aquesta contradicció entre algunes de les coses que es deien des de fora de les institucions i el que ha passat un cop han tocat poder, crec que això s'hauria d'admetre i s'hauria de ser molt més sincer i molt més franc respecte al que ha passat amb això i que també explica els resultats electorals de moltes d'aquestes formacions, no? Per tant, no sé què cal fer al respecte, no sé com s'ha d'articular l'esquerra o els partits de l'esquerra del Partit Socialista, ningú sap. Crec que la virtut de que hi hagi una proposta és bàsicament que hi ha una proposta. A mi em genera molts dubtes de si ha de ser aquesta l'aposta o si n'hi ha altres mesures o apostes imaginatives que es podrien fer per frenar el feixisme, si realment això és el que vol.
És veritat que no s'ha aprovat mai aquesta fórmula a Espanya. Llavors aquí hi ha la incògnita de veure com això podria... com es podria articular i quin resultat podria treure, no?
Molts dubtes de com es faria, i jo, de veritat, per mi un dels principals dubtes és què representaria això en termes de programa. És que aquestes forces que tècnicament s'haurien de...
Per què s'uneixen, no? Quin és l'objectiu?
Per què s'uneixen i si realment això representarà simplement deixar al marge alguns projectes polítics que són antagònics entre algunes d'aquestes forces.
Com l'independentisme, sí.
Efectivament.
Afra.
Bueno, és que jo penso que la política no serveix per mantenir, serveix per canviar les vides, i per tant, si no entenem que la política que es fa al Congreso de los Diputados afecta directament els catalans, tant si cau a mans d'esquerres com si cau a mans d'extrema dreta, considero que tenim un problema. Si demà arriba a la Moncloa el Partit Popular i Vox, la vida dels catalans independentistes i no independentistes canviarà radicalment. I em permeto el luxe de dir que pitjor. I per tant jo sí que reconec aquesta acció de Gabriel Rufián, i sincerament tant se me'n fot com ho facin, però que ho facin. Ho facin perquè crec que tots estem d'acord en que més enllà de si ets de dretes o d'esquerres, aniran per Catalunya. Això jo crec que ho tenim tots meridianament clar. L'efecte catalanofòbia a Vox els hi funciona, i al Partit Popular també. No? I a més els sondejos, diferents sondejos a diferents mitjans de comunicació presenten que en el marc de l'electorat progressista això, aquesta proposta, que és cert que no sabem com s'articula, és cert, ha generat il·lusió entre més del 60% de l'electorat. I també tenim una altra data, que és que en els darrers comicis que s'han pogut viure a diferents comunitats autònomes hi ha hagut un absentisme del 30% a l'esquerra. No? Llavors, jo personalment no hi veig tipus d'amenaça en aquesta proposta. Amenaça, en tot cas, per a Vox i per al Partit Popular, però sí que veig esperança per a molts que tenim una sensibilitat d'esquerres, i per a molts que vivim en terres que són clarament atacades i que no agraden, que no són respectades per un Partit Popular quan governa, i sobra dir quan governarà, que esperem que no sigui, amb Vox, no? Més enllà de les cuites que poden existir entre Podemos, o que poden existir entre Sumar, o que poden existir, jo crec que en el marc de l'ideari, no?, els punts d'acord que poden existir estan les vides de les persones. I entenc perfectament el que es diu al respecte d'Esquerra Republicana, però és que Esquerra Republicana al Congreso dels Diputados, avui per avui, i dic, igual que Junts per Catalunya, parlen de les polítiques, no estan plantejant cap mena d'acció territorial. Tothom i tots sabem que Esquerra Republicana és independentista i que Junts per Catalunya, segons li vagi, és independentista o no ho és, no? Segons els interessos. Però podríem dir que també ho és. Però en tot cas, en el marc del debat del Congreso dels Diputados es centra en les polítiques de la vida de la gent i del nostre teixit productiu. Bueno, podria seguir, no? Però jo sí que estic d'acord en aquesta proposta. Jo sí que veig una mobilització. Crec que aquest impacte més es visualitza també en les xarxes socials, en l'assistència a l'acte que es va viure, probablement en l'acte que es viurà, i sóc de les que crec que la unitat no divideix.
Jordi.
No, segur que ho veu veure, i si no, jo us ho explico. Fa uns dies va haver-hi l'anèssim vídeo de Gabriel Rufián passejant amb Vito Quiles per Madrid.
Mm-hmm.
No?
L'hem vist.
I llavors hi havia un moment que arribaven amb un encreuament...
A preguntar d'això, quin dels tants?
Sí, o sigui, jo parlo
de... els que van començar a cridar independència.
O sigui, hi havia uns nanos joves que estaven encantats de fer-se a la vegada una fotografia amb Vito Quiles i amb Gabriel Rufián. És a dir, que els dos els semblaven personatges atractius. Mm-hmm. El meu fill té 15 anys i li va semblar una escena atractiva. Llavors, jo no sé si els votants que van votar Gabriel Rufián això els agrada. O sigui, si el van votar perquè van votar aquest personatge. I em sembla que en la com s'està configurant el lideratge polític de Rufián, que té com a punt de partida la seva alta responsabilitat com a polític d'Esquerra Republicana, hi ha una distància cada vegada creixent entre la persona que van votar i la persona que avui és. Com els seus votants poden percebre o no que defensa els seus interessos o defensa una legítima agenda personal. Val? Llavors, sabem que l'Ester em sembla que Rufián tenia capital polític. Jo crec que té capital mediàtic, fonamentalment.
Comunicatiu, sí.
Comunicatiu. Hi havia un reportatge, em sembla que era La Vanguardia, fa uns dies, sobre això dels... Quants seguidors tenen a Twitter els polítics catalans, o a Instagram. I Rufián en tenia molt més que els altres. Molt més que els altres. Això vol dir que hi haurà molta més gent que el votarà? Jo tendeixo a pensar que la gent no opera d'aquesta manera.
No, mira Donald Trump, és el més seguit, sí. I veurem què passa en les properes eleccions.
I llavors,
eleccions, no? Llavors
va guanyar les eleccions.
Però va guanyar les eleccions, sí. I és veritat que les enquestes de quin és el polític més ben valorat, Rufián és el que lidera aquestes enquestes. Eh?
Sí, llavors, o sigui, en el capital mediàtic, capital electoral i capital polític, jo crec que hi ha, vull dir, que estan interrelacionats, però tendim a pensar que l'alternativa que s'està plantejant té moltes possibilitats per la fama del personatge. I la gent, en general, no vota per això. La gent vota perquè percep que en la defensa dels seus interessos com a líder d'una minoria que és determinant al Parlament, hi ha hagut canvis o no hi ha hagut canvis. Abans, l'Ignacio Escolar parlava sobre si els partits a l'esquerra del PSOE havien sabut capitalitzar les polítiques que hipotèticament havia fet aquest govern fruit de la seva presència al Consell de Ministres, i que no ho havien sabut fer. No? Que seria el cas de perquè la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, malgrat que tothom creu que ha sigut una bona ministra de Treball, tothom fa un judici sobre el seu capital polític menguant. No? Això no s'ha valorat. I per mi la gran pregunta, i ja ho veig fa unes setmanes aquí, és en què es fonamenta el capital polític de Rufián, més enllà del seu capital mediàtic. I pot tenir una bona idea sobre la necessitat d'articular les esquerres davant de l'amenaça d'un hipotètic govern del Partit Popular i Vox. Però si aquesta és l'oferta que està fent, em fa l'efecte que el carisma que ha conquerit el president del govern en aquesta disjuntiva sobre qui és la cara de l'antifeixisme, tal com ho planteja Pedro Sánchez, és difícilment batible. És difícilment batible. I que l'exercici de fagocitació de l'espai a la seva esquerra per part de Pedro Sánchez és fascinant i crec que li funciona.
Són les 9:21, Esther.
Sí, però és que jo no crec que necessiti ni tenir un capital polític, saps? O sigui, tal com està la situació política en aquest moment, no només a Catalunya i a Espanya, sinó al món, el que hi ha una necessitat és de garantir una majoria d'esquerres que pugui sumar amb el PSOE, i aquesta és la visió de tota l'esquerra, més del PSOE, que el PSOE també està tirant cap a l'esquerra per fer-se seu aquest electorat i enfortir-se, mentre el PP li ha deixat el camí anant-se'n cap a la dreta a intentar competir amb Vox. Per tant, hi ha un camí d'entre centre-esquerra fins a l'extrema esquerra que hauria de votar conjuntament una nova investidura, per evitar, en principi, això que deia l'Afra, que sí. L'espanta, no?, que és un PP més Vox, que a mi tampoc m'agradaria. Per tant, aquí l'única cosa que els mou és aconseguir una majoria. I cadascú té el capital que té. I en aquest moment crec que Rufián només té un capital comunicatiu, però que no és menyspreable. Mm. És importantíssim, perquè en aquest moment, sobretot, les noves generacions que s'informen a través de Twitter i que s'informen a través de programes de televisió, que el que fan és, doncs, això, la visita amb Vito Quílez i la broma i el cachondeito i la brometa, etc, etc, en tenen suficient. Per tant, en aquest moment no estem parlant i em temo que farem una campanya de no parlar dels temes.
Que pot ser que algun jove que vulgui votar Vox, doncs ja Rufián s'ho plantegi. Mm. És que estem parlant d'això.
O sigui,
estem parlant de vots.
Jo crec que era el tema
parlant de populisme. Parlant de populisme, de dretes i d'esquerres.
La disjuntura que planteges, mira quina és, eh?
Sí, clar, no? Clar que és aquesta. Però aquesta no la plantejo. Està plantejant l'Ester, però, per exemple, Xavier Domènech, ahir al Catalunya Nit, deia que això va d'això, d'autoritarisme contra democràcia, deia això.
Que en un moment en el qual hi ha un desànim generalitzat amb la política i un desànim en la part d'esquerres, aquí s'ha tocat una tecla. Això és una aposta de dir, escolta, aquí fa falta un front d'esquerres, un front popular, perquè, a més, és bastant probable que, quan arribin les pròximes eleccions generals, hi hagi un únic eix. Progrés, reacció, autoritarisme, democràcia, feixisme, antifeixisme. Llavors, hem de construir com ens hem de situar dintre aquest eix?
És que té tota la raó, que la cosa va, i per això jo deia, la virtut de Rufián és que identifica que existeix una part molt gran de l'electorat que té por, que tenim por, davant de la possibilitat que existeixi un govern a l'estat espanyol format per la dreta i l'extrema dreta. I que, per tant, planteja una proposta. Perquè és cert que, al final, la cosa anirà d'autoritarisme o democràcia. Jo aquest marc el comparteixo.
Però, aleshores, també, perdona, si això va d'això, aquí els partits independentistes suaran la cancel·lada.
Però perquè clar, ja però diran... sempre hi ha hagut dos eixos.
Sí,
val, però
dret
aleshores...
d'esquerra, espanyol, no?
Sí, però...
Junts què explicarà d'això?
És que per aquí jo vaig.
Perquè ha de ser útil en aquesta dicotomia, no?
Clar, per mi el tema és justament això, o sigui, que aquesta és la dicotomia i la forma d'abordar aquesta dicotomia passa per una candidatura unitària que oblidi projectes polítics propis. És que aquesta, per mi aquest és el dubte.
Si va d'això, sí.
Clar, però és que jo... Bueno, però, o no, perquè igual hi ha molta gent que llavors no s'ha interpel·lada per algunes d'aquestes forces que conformen aquesta candidatura i decideix no votar. Per mi, aquest és el dubte. De totes formes, trobo que és xulo que algú hagi plantejat que existeix aquesta dicotomia i que, per tant, faci una proposta perquè això obliga a les altres formacions d'esquerres, de l'esquerra transformadora, a moure's. I això hauria de... La resolució, en la forma que sigui, hauria de portar algun tipus de... No sé si acció conjunta en forma de candidatura, en pactes postelectorals, no sé de quina forma s'hauria d'articular, però jo penso que és útil i és necessari que es plantegi, com a mínim, que ha d'haver-hi alguna cosa cal fer. Que alguna cosa cal fer perquè l'escenari de futur, o l'eventual l'escenari de futur, és molt, molt salvatge per molts col·lectius i per Catalunya, pels catalans, per molts col·lectius que ara mateix estan en la diana de les polítiques d'odi de l'extrema dreta. Per tant, és evident que cal alguna cosa. La fórmula, jo no sé si és la més encertada. O sigui, jo tinc els dubtes que plantejava abans.
Afra.
A veure, jo, d'entrada, no estic d'acord en que la capacitat de Gabriel Rufián sigui exclusivament la seva visibilitat, no? Crec que té un perfil creïble, no? Crec que posseix la credibilitat, a diferència d'altres polítics i polítiques, també l'experiència, i també, és cert, un perfil polaritzador. No? La gent el reconeix com a perfil polaritzador i proposa una cosa que sembla impossible i ha semblat impossible i és criticable per tots aquells que formem part de l'esquerra o que ens sentim persones d'esquerres i que és possible fins que algú ho fa, no? I estic d'acord amb aquesta darrera reflexió, que és la unitat d'esquerra. Sembla poc? A mi no em sembla poc. La capacitat de poder alçar la veu i dir, senyores i senyors, hem d'anar de la mà. Ara, aquests punts d'acord, jo sí que trobo que hi ha punts d'acord amb els partits polítics d'esquerres a l'esquerra del Partit Socialista. Home, és la persona que ha situat amb major...
Perdona, Fre, però crec que el que també vol dir... Si deixem del marge la gent independentista, és a dir, el BNG representa uns interessos que són diferents als interessos que pugui representar Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana és Esquerra Republicana de Catalunya. I el BNG, doncs, és un partit que és que cadascú representarà la seva. El compromís és una formada part de la gènesi d'aquesta esquerra. Si això canvia. Però aleshores, el votant que votava per representar els interessos del seu territori es dilueix.
Però és que jo crec que al final hi ha uns interessos transversals al llarg de tot l'Estat.
Val. I aquests interessos transversals... El Congrés dels Diputats ja no va de representar territorialment, sinó va de representar la democràcia. Ja està.
Jo trobo que el BNG pot seguir defensant la seva sensibilitat per la terra de Galiza, no? De la mateixa manera que Esquerra Republicana ho pot continuar fent. Però crec que aquests partits polítics tenen en comú, per exemple, un eix prioritari en matèria d'habitatge.
Sí, però en finançament, finançament no.
Però que debateixin, que per això els hi paguem, que acordin, ja, que per això els hi paguem.
Jo entenc que Esquerra Republicana es vulgui presentar amb el seu programa de finançament, perquè és la seva gènesi.
Jo entenc perfectament, anem a veure, la qüestió aquí de tot és, tenen la voluntat d'acordar o no tenen la voluntat d'acordar? Perquè si tens la voluntat d'acordar, hi ha certes coses que hauràs, no dic de deixar, sinó de defensar des de les teves sigles, i les hauràs de defensar tu i no
tots
els altres.
Clar, però això ho pots fer després, un cop tens resultats electorals.
O abans...
I tu has marcat la teva posició i saps què vols.
Pot generar un marc comú d'idees base, principals, tres eixos, quatre eixos, cinc eixos...
Sí, però
eixos,
ho fas per un propòsit. I en el cas, per exemple, Junts pel Sí, no? Que és l'experiència que tenim a casa nostra. Mm-hmm. Esquerra Republicana i Junts, en un eix ideològic, van renunciar durant uns anys a unes coses per fer una cosa que era anar a portar a fer un referèndum, la independència, i es van posar d'acord en una cosa. Clar, amb què es posen d'acord les esquerres?
I també... també.
Val, però renuncien, però renuncien a les seves parts.
No, de la mateixa manera que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van renunciar per un tema territorial, les esquerres, només faltaria, s'haurien de posar d'acord en renunciar, com a col·lectiu.
Sí.
Com a col·lectiu, i a mi no em sembla poc. Parlar d'habitatge com a prioritat...
No.
Un segon, no em sembla poc. Parlar d'agenda social i redistribució de la riquesa, no em sembla poc. Parlar de precarietat de sous, no em sembla poc. I a partir d'aquí, només faltaria, Esquerra Republicana no ha de renunciar a la seva legítima defensa del territori català, com de la mateixa manera el BNG, però l'agenda en comú existeix. I no és poc.
Jordi.
A mi em sembla, eh?
No, la qüestió és si s'imposa o no el marc que... de la frase que hem sentit de Xavier Domènech, no? Allò de feixisme, antifeixisme, democràcia, autoritarisme, o no. I si això s'imposés, fins a quin punt la proposta de Front Popular, per dir-ho amb l'expressió del Xavier Domènech, d'infaust record, per cert, implica a mitjà termini la dissolució de les propostes polítiques de partits que tenen el seu àmbit d'actuació en nacions perifèriques.
Efectivament.
Això no em sembla... Si jo fos Oriol Junqueras davant d'aquesta... Estaria incomodíssim davant d'aquesta decisió, perquè t'obliga a allò que és central en el teu projecte polític dissoldre-ho en una proposta espanyola fonamentalment. I diria que aquí és on està el nucli de la qüestió, perquè és evident que tothom no conec a molt poca gent que estigui a favor de governs no democràtics, però que hi ha molts catalans, votants d'Esquerra Republicana, que la seva prioritat quan voten també a les Corts de Madrid és les polítiques que es faran a Catalunya i que posem per cas, sortir en la conversa. Hi ha una contradicció entre la proposta de model de finançament tal com estava plantejada inicialment entre Compromís i Esquerra Republicana. Que com es resol això quan estem parlant del que és central, que és la pasta? I diria que el marc general jo entenc,
sí.
Però com es concreta en l'objectiu de cada un dels partits?
És a dir, jo crec que en aquesta línia hi ha més votants d'Esquerra Republicana que entendrien que algun dia pugui haver un ministre d'Esquerra Republicana, un govern espanyol amb el PSOE, que no una formació d'esquerres espanyoles eliminant les sigles d'Esquerra Republicana. És el que jo interpreto, Esther.
Sí, sí.
Podria ser, sí, això.
Per tant, jo crec que aquí el que caldrà és dilucidar al cap del carrer quin paper juga Rufián a Esquerra Republicana.
Exacte.
No? Jo crec que el tema és aquest, i el tema és que jo crec que Oriol Junqueras està incòmode i Rufián també està incòmode, perquè, evidentment, defensa coses que en aquest moment no són compatibles amb el seu grup parlamentari. Per tant, aquí hi ha una decisió a prendre. I l'altra cosa, un moviment d'esquerra que assumi, etcètera, l'esquerra del PSOE, doncs és desitjable, però no sé si és realment molt viable.
I després que el paper d'Esquerra Republicana en aquesta legislatura, que és obvi que l'està apuntalant, perquè Esquerra Republicana ha donat els seus vots favorables a moltes de les propostes que han sortit del govern espanyol, del Partit Socialista i de Sumar. Però recordem que inicialment Esquerra Republicana va decidir participar de la governabilitat a l'estat espanyol i, per tant, donant els seus vots per la investidura de Pedro Sánchez i participant de la legislatura a canvi d'uns acords, a canvi d'uns pactes, a canvi d'uns moviments que havia de fer el govern espanyol en pro dels interessos de Catalunya. Si això, entenc, si al final s'articula una candidatura àmplia amb moltes formacions, de quina forma tu podràs fer valer els interessos del territori que estàs intentant representar perquè el teu projecte polític és rupturista? O sigui, aquesta per mi era la principal pregunta, amb quin eix programàtic això s'articula, els lideratges per descomptat, i si realment, de veritat, no hi ha altres fórmules perquè això que defensava, això que estava defensant l'AFRA, que jo estic totalment d'acord, evidentment ha d'haver-hi una unitat d'acció de les esquerres per blindar l'habitatge com un dret i no com una mercaderia, perquè hi hagin drets bàsics garantits per descomptat. Això hauria d'estar en l'ADN de totes les formacions d'esquerres. La història és només es pot defensar això amb una candidatura unitària que esborri els projectes polítics diferencials de cada una de les forces? Per mi aquest és el dubte.
Són les 9:33. Mentrestant, tenim conseqüències també d'aquest alto al foc a la guerra a l'Iran. Pol Foradada, les borses.
Doncs sí, han obert a les 9 amb números verds i l'optimisme, i en alguns casos fins i tot eufòria, els parquets europeus encara es manté mitja hora després. Això arran de l'anunci d'alto al foc aquesta matinada. I després de 40 dies de guerra i de depressió econòmica, Madrid, París, Londres, Roma, Berlín obren avui amb guanys d'entre un 3, un 4 o un 5%. Per exemple, el DAX alemany guanya un 5%, és el que més està guanyant en aquests moments, o l'Eurostox, que agrupa les 50 empreses més grans de la zona euro, també guanya prop d'aquest 5%. L'IBEX 35, un 3,5%, supera els 18.000 punts, que és aquesta barrera psicològica que va superar en el tancament d'una jornada per primer cop el passat mes de febrer. Segueixen així les tendències de les borses asiàtiques aquesta matinada i també dels mercats energètics. El gas liquat cau també un 17%, o el barril de Brent, que cau un 13%, es ven ara a uns 94-95 dòlars. Ahir, recordem, aquesta hora estava a 110. Això sí, abans de la guerra estava als 70.
I tenim també primera reacció del govern espanyol, Tània Tàpia.
Sí, ho ha fet a la xarxa X Pedro Sánchez, reconeixent la importància d'aquest alto al foc, però diu, recordant que només és un alleugeriment momentani que no pot fer oblidar, diu el president espanyol, el caos, la destrucció i les vides perdudes. Diu que el govern espanyol no aplaudirà aquells que incendien el món perquè es presentin ara amb un cubell. El que toca defensar Sánchez és apostar per la diplomàcia, la legalitat internacional i la pau, que escriu en majúscules.
I a tot això tenim en marxa dos judicis.
Don Goldo le dice café, por favor, que es una terminología que empleaban en la trama para referirse a los métodos seguros.
No, cuando se refiere a café, es café originario de Colombia. Es decir, de mis viajes a Colombia, Goldo y otras personas me encargaban café, como otras cosas.
Dilluns va començar el judici a l'Operació Kitchen i ahir el del cas Coldo, com ara sentíem, per exemple, sentint a Víctor Ábalos, que és el fill de l'exministre, negant que el seu pare parlés en clau. És a dir, que quan es referia al cafè, es referia al cafè de Colòmbia, Tània. I què més vam sentir ahir?
Què tal, bon dia? Doncs mira, vam sentir també una exparella de José Luis Ábalos, és Jessica Rodríguez, perquè aquest cas, a banda les comissions que es haurien embutxacat per les mascaretes, també s'investiga per prevaricació l'exministre per suposadament col·locar dones a llocs de treball d'empreses públiques sense anar a fer res. És l'exemple, com us dèiem, de Jessica Rodríguez. Ella ho reconeixia i obertament.
Tenía un contrato de trabajo en INECO, pero no trabajaba activamente en INECO. Estaba a la espera de que Joseba me dijera qué tenía o no qué tenía que hacer.
Eso ya lo ha dejado claro. La pregunta es, ¿tenía al tanto a su entonces pareja de esta situación?
El señor José Luis Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguíamos comunicándonos, no con la misma fluidez, pero sí, yo le comentaba todas las cosas que me pasaban.
Incriminació directa, per tant, a Ábalos. El seu advocat ahir va canviar d'estratègia preguntant directament a Jessica Rodríguez si era prostituta. Ella ho va negar, diu que és dentista col·legiada. Va explicar també que Ábalos se sentia en deute, culpable, perquè la va fer canviar de vida quan ella era feliç i per això la va ajudar amb la feina i posant-li un pis de luxe pagat al centre de Madrid.
I avui què toca, Tània?
Doncs una altra dona, amiga d'Ábalos.
A veure, una altra amiga.
Clàudia Montes.
Clàudia Montes, qui és, sí, Clàudia Montes?
Doncs potser l'heu llegida o l'heu sentida, la gent en parla com l'ex Miss Astúries perquè va aconseguir aquest
també
títol.
També és dentista?
No, no. Ella, segons el seu relat, es va acostar al ministre en un míting, li va explicar que estava preocupada, que no tenia feina, ella era també i és militant socialista, i segons el relat de Miss Astúries, doncs, el ministre la va ajudar i li va donar un lloc de feina o va ajudar a que pogués treballar en una altra empresa pública. Avui ella ve com a testimoni. A les 10, per cert, amb el seu advocat han convocat a la premsa a les portes del tribunal per explicar ja abans que fer-ho a dins, doncs, quina és la seva posició, i també declararan responsables d'aquestes empreses públiques on aquestes dones de l'entorn de Ábalos havien aconseguit feina.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Bé, avui, quan acabi, me n'aniré a Hipercor a fer la compra sens falta. Tinc el rebost sota mínims. Hi ha un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. I es pot bescanviar del 27 d'abril al 3 de maig en la pròxima compra. Aprofitaré també els descomptes que hi ha en molts productes i els preus tan bons que hi trobo sempre i que em van tan bé. I per descomptat, el 20% de regal en tota la compra. Bones ofertes en productes de primera qualitat i de les primeres marques. Increïble! Recorda-ho, un 20% de regal fins al 12 d'abril. Sí, sí, un 20% de regal a Hipercor. I al Corte Inglés, el dissabte 18 d'abril, comencem a viure la festa de Sant Jordi. A les 12 del matí, a Girona, la llegenda de Sant Jordi, a càrrec del periodista Toni Cruanyes. I a les 6 de la tarda, a Can Dragó, Cornellà de Llobregat, Sabadell i Tarragona, espectacles infantils en què el drac, la princesa, la rosa i el llibre tindran molt de protagonisme i us sorprendran. El 18 d'abril, prepara't per gaudir de Sant Jordi al Corte Inglés. Us hi esperem. Això és tot per avui. Adeu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Esther Ben, amb Afra Blanc, com Jordi Amat i amb Laura Aznar. De seguida parlem també del Guernica i del Museu Guggenheim de Bilbao. Però abans, el que estem sentint, aquest judici, l'esteu seguint amb molt interès, Esther?
No, zero interès, de la mateixa manera que vaig decidir no anar a veure Torrente. Doncs
jo hi he anat i em...
I t'ha agradat?
Sí.
No, mira, hi ha gent per tot.
No és que m'hagi agradat. A veure si m'explico. És que crec que és útil.
Ricard, no calia.
No, veritat, no calia. Perdona, és que us equivoqueu.
És un documental.
No podeu anar parlant de Rufián i del Vitoquila sense
conèixer Espanya.
Fa un cameo, no?
És que no coneix Espanya. Sí, tots. És que aquella pel·lícula és útil per no votar Vox.
Exacte, jo ho veig igual.
És que, de veritat, aneu a veure-la.
Ja la mirarem. Parlem del tema.
De fet, Torrente no fa gràcia perquè ja està aquí.
Exacte.
Anem al tema.
Molt bé,
ja ho sabem, és un documental, per tant, jo ja el veig cada dia a Torrente i fa molts anys, perquè jo
arribava dels Esther,
anys 90.
Ja pagarem les entrades.
Ja anirem d'aquí uns temps, quan s'hagi de pagar el furor.
Bueno, digues.
Segueixo el judici, clar que el segueixo, però no amb entusiasme, o sigui, no amb cotilleig, perquè m'és igual quantes senyores tenien relació i si eren prostitutes o no eren prostitutes o eren odontòlogues, és que tot això m'és igual. El que em continua sorprenent és que algú s'apropi a un càrrec públic i aquest càrrec públic li doni una feina a una empresa pública trucant a la senyora Pardo de Vera dient-li col·loca-me a aquestes amigues i que aquestes amigues siguin col·locades. O sigui, això em sembla una vergonya de tal calibre doncs que no em resisteixo a trobar-li la gràcia.
Sí.
És que són... Algunes de les coses que escoltàvem són lògiques pròpies de màfies, eh? Vull dir, és a dir...
Cutre, cutríssim
i una actuació amb absoluta sensació d'impunitat, de fer el que es vulgui, de malbaratar recursos públics si és necessari, de...
Però sensació, és que ho aconsegueix.
Bueno, no, clar.
Ufa.
Totalment, i com d'aquest desprestigi de la cosa pública, amb absoluta impunitat, perquè, o sigui, no sabem què passarà, no sabem com es resoldrà aquest cas, però que en qualsevol cas, a dia d'avui... Quan qüestions com aquestes, en teoria estan escrutades, que algú pogués operar d'aquesta forma, pensant-se que això quedaria en res o que podria fer el que volgués sense cap conseqüència, a mi això em sembla un desprestigi de la cosa pública i em sembla molt perillós en termes democràtics. Això és el que realment em preocupa més, perquè a més, o sigui, estem veient aquests mateixos dies que es quitxen, estem veient ara la cosa de la trama de les mascaretes, és a dir, com gent que operava amb unes lògiques totalment contràries a la legalitat i jo crec que en el fons es creia que aquesta gent que mai els hi passaria res per poder-ho fer. I això, ostres, és que clar, quan hi ha molta gent que diu és que jo amb aquest sistema no hi confio, és que amb les institucions no hi confio, és que tots estan igual de podrits per dintre.
Tots els polítics són iguals.
Tots els polítics són iguals, és evident que no és veritat, però jo entenc que hi hagi aquesta sensació per una part important de la ciutadania pel que estem veient.
Jordi.
Sí, em sembla que va ser el dilluns que un portaveu de Vox va establir la comparació entre els dos casos, no? Entre el Kitchen i Avalos, amb la idea de... Bueno, són la mateixa merda i nosaltres no.
Yeah.
Perquè a la ciutadania el que vols convèncer-la és que els partits de govern, els dos quan governen, cauen en trampes de la corrupció. Jo crec que la corrupció és bastant inherent a l'exercici del poder, per desgràcia. El que és sorprenent és que si això és així, és a dir, que quan algú mana pot ser corrupte, fallessin d'una manera tan estrepitosa els mecanismes de control. En una crònica del Carlos Cuel País explicava que un dia al Consell de Ministres Avalos s'adorm, no? S'adorm. És una cosa molt estranya, vull dir que el tio que ha estat secretari general del PSOE en un Consell de Ministres, que és on es prenen decisions molt serioses, s'adormi i que no passi res. Llavors, ja sigui perquè el partit no ho va fer bé, ja sigui perquè en els ministeris es va acceptar aquesta contractació, ja sigui perquè el periodisme no va fer bé la seva feina, la picaresca es va instal·lar en el govern i la picaresca fa riure però hi ha un fons de tristesa molt gros pel que diu de la nostra societat. Llavors, quan tu preguntaves, esteu seguint aquest cas, jo el segueixo i ric d'algunes de les coses que s'hi expliquen. I quan me n'adono del que estic dient, tinc una sensació de tristesa molt forta.
Sí, clar. Sí, sí. Afra.
Jo, tirant del mateix cuer, feia una reflexió que trobo més que interessant, no? Que és en quin moment Ábalos creia que no en cas de que fos així, no? Sempre amb el presumptament davant, però no li afectaria. A més, tenint en compte que estem parlant d'un partit socialista que va venir a combatre la corrupció i un partit socialista que va fotre fora de ministeris a dos ministres per qüestions molt més mínimes i fins i tot podríem dir a debatre, no? A debatre en el primer govern. La qüestió del cas directament de les mascaretes, del cas Koldo, jo crec que aquí la cosa està en qui pagava i per què pagava, no? No tant i en cap de les maneres, no és que no sigui tant, en cap de les maneres si estem parlant de dones prostituïdes o no, perquè tot i així, que dona exactament igual i ens hauria de donar igual a tots, la qüestió és si aquestes persones han estat enxufades o no han estat enxufades, qui ha pagat aquests pisos i per què ha pagat aquests pisos. I jo crec que aquesta és la línia segueix el mateix judici. Per altra banda, a mi amb el cas Kitchen em sorprenen moltes coses. Com de sobte veus interessades volen vendre, no?, que la ciutadania ja ha jutjat el Partit Popular. No, la ciutadania no ha jutjat el Partit Popular perquè la moció de censura va ser pel cas Gürtel, no la Kitchen. En cap cas la Kitchen. I molta gent està descobrint ara fins on el Partit Popular és capaç de condemnar la corrupció, però quan ell governa el que fa és perseguir els papers que demostren la corrupció. No? I també tenim aquest expedient que encara no s'ha resolt, no sé si algun dia resoldrà en el Partit Popular sobre, per exemple, Fernández Díaz. Llavors, jo trobo que són dos judicis que el que fan és empobrir, que considero que avergonyeixen a la classe política del nostre país. Considero també que no hi ha encara les mesures i les eines sobre la taula que podrien minimitzar, no dic reduir a efecte zero, perquè sempre una persona que avergonyeix des de tot punt de vista moral o ètic, no?, pot arribar a la política, però sí considero que encara queden pendents moltes reformes en matèria de control a les nostres cambres i als nostres polítics, als nostres representants populars.
Són les 9:46. I avui també volem parlar a l'Àgora de la polèmica sobre el trasllat del Guernica al Museu Guggenheim de Bilbao. El govern ha tancat la porta a aquest trasllat i diu que l'obra no es mourà de Madrid. Redacció Marta Viana.
La petició de trasllat temporal l'havia demanat, recordem, el govern basc, coincidint amb el 90 aniversari del primer govern basc i del bombardeig de Guernica. El trasllat, però, no es farà perquè comporta un risc alt de malmetre l'obra. Sentim el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía son claros, desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos, por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte.
La resposta d'Urtasun arriba després que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso va qualificar de ximpleria la proposta del trasllat de Lendakari basc i sentim què va dir.
Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga, ¿cómo funciona? Esto es lo que me parece que es cateto. Si saben que es que esto no puede salir, o si sale es pues poniendo en riesgo, como digo, la integridad de esa obra.
Tot i aquest argument, Ayuso no fa cap referència a les pintures de Sixena, que el Partit Popular a l'Aragó reclama, recordem, malgrat que els informes del MNAC també alerten que traslladar-les les posaria en risc. Urtasun, en les últimes hores, ha evitat pronunciar-se sobre les obres de Sixena.
Artur Ramon, galerista i expert en art, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Ricard.
Com ho valores, tot plegat, la decisió del govern espanyol?
Doncs mira, és un tema que em genera dubtes, és a dir, no és un tema de blanc o negre i en grisos per aquí, perquè és evident que el Guernica Picasso es troba en un estat de conservació molt delicat. Pots baixar l'estudi que va fer el mes de març del 2026, és a dir, fa poquíssim, al propi Museu Reina Sofia, on veus que és un quadre que ha patit moltíssim, perquè, primerament, és molt gran, fa 8 metres per 3,5, És un quadre que el va pintar Picasso amb una pintura industrial dels anys 30, que no és la millor de les que hi ha, que a més ha viatjat moltíssim al llarg del temps i ha estat 30 vegades enrotllat, amb la qual cosa ha generat esquerdes, craquelats, microfissures, i que no és aconsellable que viatgi. Ara, dit això, és veritat que el quadre, doncs, el setembre de l'any 1981 va arribar des de Nova York, des del MoMA, i s'està demanant per 8 mesos per commemorar el 90 aniversari del bombardeig de Guernica. No és un trasllat, diguéssim... És a dir, tècnicament, jo crec que l'obra podria viatjar. És una decisió clarament de tipus polític, tot i que l'obra, doncs, no està en les millors condicions possibles.
I entès la posició d'Urtasun, per exemple, sobre el Guernica, i que no es posicioni amb tanta contundència sobre Sixena?
Em sembla veritablement que té com dues vares de mesurar les coses, perquè el Guernica és un quadre que té 90 anys i les pintures de Sixena tenen 8 segles, i a més van patir un incendi, i a més, en fi, s'han d'arrencar del fresc, és a dir, tècnicament és molt més complexa i molt més perillós arrencar les pintures de Sixena que traslladar al Guernica. Per tant, és un tema polític, i quan s'imbrica els temes d'art amb la política, doncs acostumen a passar aquestes coses, i els criteris no són sempre els mateixos.
Clar, és inevitable. De fet, l'argument de les grans capitals sempre amb això és el mateix, no? O sigui, Madrid, París o Londres, que és que les peces, com que ja no pertanyen a ningú concret, sinó a tothom, doncs estan a les capitals. Però això fa que també, al final, perdem representativitat, perdem aquesta pluralitat de representació de l'art arreu del territori.
Sí, és evident. És a dir, quan, per exemple, doncs, van anar amb la gent del govern d'Aragó a la UNESCO a explicar el cas de Sixena, doncs els de la UNESCO els hi van preguntar: escolti, aquestes pintures estan a menys de 250 quilòmetres del lloc, estan perfectament amb una museografia perfecta, i per tant, en fi, això de les restitucions aquestes de les obres és obrir una caixa de Pandora que és molt perillosa, perquè llavors, clar, es pot buidar tots els museus. S'ha de dir, de tota manera, que el tema del Guernica és molt diferent, perquè aquí no s'està demanant que torni a Guernica o que torni a Bilbao definitivament, sinó s'està demanant per 8 mesos sí. d'una exposició temporal. És a dir, que és un tema molt diferent al de Sixena, i que s'ha de tractar des d'un altre punt de vista. Però sí que estic d'acord amb tu.
Pel 90 aniversari del bombardeig, a més.
Exacte.
No? Està justificat, sí.
Està justificat, és a dir, és una efemèride que justifica que es faci aquesta acció si políticament es vol fer. Aquí el tema, perquè tècnicament es podria aconseguir que és molt més fàcil que el Guernica arribi en bones condicions a Bilbao que no que les pintures de Sixena arribin íntegres a Sixena des del MNAC.
Jordi Amat.
No, jo pensava, hola Artur, pensava en el paperot d'estrassa del ministre Urtasun en el mirall en el que es miren els dos casos. És a dir, la rapidesa amb la qual ha opinat sobre la qüestió del Guernica quan sentíem la informació, deia que en els últims dies el ministre no ha opinat sobre Sixena. Bueno, jo diria que s'ha posat de perfil des de fa molts mesos. I llavors que l'argument que s'utilitzi per no traslladar el Guernica al Guggenheim sigui el de la conservació, que l'Artur explicava quins són els problemes que té la pintura, i que és evident que els té. O sigui, si els compares amb el que representaria extreure les pintures del monestir de Sixena, que són el MNAC, per tornar-les allà d'on van ser extretes en unes circumstàncies complicadíssimes, és grotesc el paper que li ha tocat fer al ministre. I llavors, però després, quan entenc la reivindicació que fa el Partit Nacionalista Basc, i naturalment és l'argument perfecte per crear una batalla cultural que li permet dir a la presidenta de la Comunitat de Madrid que és una catetada aquesta petició. I hi ha una cosa, el retorn del Guernica a Espanya, És un moment molt interessant de la cultura de la transició. Si no recordo malament, primer s'exposa al Prado, no? El Casón del Buen Retiro.
El Casón del Buen Retiro.
I després, en la gran operació d'estat fascinant, que és la construcció del Museu Reina Sofia, aquella és la peça central a l'hora de comprendre quina és l'art de la modernitat a Espanya. El preu que es fa perquè això sigui així és treure-li el caràcter polític en bona mesura al que va representar aquella pintura. És a dir, aquella pintura era una denúncia del bombardeig feixista sobre la població civil, i així no va ser presentada durant el període posterior a la tensió. És el govern d'UCD el que aconsegueix que el Guernica torni a Espanya. De manera que hi ha hagut una intervenció política durant dècades sobre el que representa aquell quadre, i treure'l i que no hi hagi l'oportunitat que per primera vegada, perquè diria que no ha passat mai, s'exposi al País Basc, és una llàstima. Perquè el Picasso va pintar aquell quadre fruit d'un encàrrec del govern republicà, commogut pel que hi bombardeig en aquella ciutat. I per tant, em semblaria molt potent des del punt de vista de les polítiques de la memòria i la funció política de l'art que es pogués veure al Guggenheim.
Esther.
Sí, en aquest sentit, va ser pintat políticament, va tornar a Espanya amb condicions polítiques i no s'exhibirà al País Basc, també per una qüestió política, perquè és massa fort políticament tornar-ho al País Basc. Aleshores, la meva posició és hauria d'estar al País Basc, i a més no crec que hagi d'anar i tornar, probablement s'ha de quedar al País Basc, i és la meva posició, crec que és el natural. Després hi ha una altra cosa, que és la politització de tota Espanya. És a dir, jo crec que abans de prendre una decisió política hi ha d'haver una decisió tècnica, com hi havia d'haver hagut una decisió tècnica amb Sixena. És a dir, si els tècnics que serveixen per alguna cosa, és que la ciència serveix per alguna cosa i la tècnica també, decideixen que aquesta pintura s'ho pot permetre, va. Si no s'ho pot permetre, no hi va. I aleshores això, que és un mecanisme més o menys objectivable, podria permetre prendre decisions més o menys justes. Però com aquí tot ho polititzem i tot ho frivolitzem, no? Abans parlàvem de la pel·lícula aquesta, no? Doncs a mi el que em molesta és que tot es frivolitza, fins i tot la corrupció es frivolitza, no? Tot fa riure. Doncs no, hi ha coses que no fan riure. I aleshores hi ha una cosa, que és el mètode tècnic, que és els senyors que s'ocupen i les senyores que s'ocupen de la protecció i de la cura de la pintura és qui ha de decidir si això es pot moure o no es pot moure.
Sí, jo, igual que diuen els companys, jo crec que el retorn al País Basc, encara que sigui la demanda que es retorni temporalment, crec que no es permetrà per una qüestió de criteri polític, i crec que tot aquest debat, en realitat, si també ho ampliem i anem a Sixena, és eminentment polític, és una qüestió absolutament evident, fins al punt que, en el cas de Sixena, recordem, l'Aragó només demanava el retorn de les obres que estan a Catalunya, en cap cas les que estaven a Madrid, en cap cas les que estan a Toledo, ni les que estan fins i tot fora de l'estat espanyol, no? Per tant, jo crec que això és una qüestió eminentment política, i em sembla increïble que l'actitud del Ministeri, aquesta evident contradicció entre el que ha passat amb Sixena i el que està passant amb Guernica. És a dir, si l'argument per no traslladar les obres és tècnic, ni en un cas ni en l'altre s'haurien de traslladar, en cap cas hauria de passar. El que no pot ser és que en un cas imperi el criteri tècnic i en l'altre imperi una resolució judicial o un criteri profundament polític, que és aquesta contradicció que s'està veient ara mateix en el si del Ministeri.
Afra?
Sí, jo comparteixo que el debat en ambdós casos no hauria de ser polític ni identitari, hauria de ser absolutament tècnic, no? Però en tot cas, per situar la crítica cap a Isabel Díaz d'Ayuso, a mi em sembla vergonyosa l'argumentació que ha esgrimit al llarg d'aquests dies, parlar de Cateta, del voler retornar al Guernica a la terra, que és testimoni de l'horror, sembla una falta de respecte absolut, no? És veritat que el Guernica és propietat de tots i de totes, i sobretot de la Pau en concepte universal, però de qui no és patrimoni és de la Comunitat de Madrid. I jo crec que hi ha enormes diferències entre el que en termes tècnics es pot situar per justificar la no mobilització del Guernica i en termes polítics s'ha esgrimit i intenta esgrimir la presidenta de la Comunitat de Madrid, no? Que sembla que tot allò que està a Madrid és de Madrid i Madrid decideix, no? I jo crec que si aquestes qüestions tècniques donguessin suport al trasllat, el Guernica hauria d'estar a Guernica, i el testimoni, perquè és testimoni de l'horror, no? I a més, crec i considero considero que sobretot si té pertenència a algú, és pertenència al legat antifeixista, no? I que té una vocació universal, que és la de la pau. Per tant, m'agradaria fer enormes diferències entre els arguments que presenta Urtasun, els que presenta Isabel Díaz Ayuso, però de la mateixa manera dir que els que presenta Urtasun, si avui són factibles pel Guernica, haurien de ser també esgrimits de la mateixa manera per Sixena.
Artur Ramon, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Són les 9:58. Farem una pausa i parlarem d'una queixa que hem rebut a la bústia d'anúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Arriba la primera semifinal d'Eufòria, amb una doble expulsió.
Increïble.
I una convidada especial al jurat, la Vico.
Eufòria!
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Platòric.
Plàtan. L'oferta d'ahir, estalvia amb el plàtan de Canàries.
Aquesta setmana, 1,69 al quilo, un 24% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Després de l'ictus, el meu pare necessitava rehabilitació, però no es podia desplaçar. Cuideo li va trobar una cuidadora i un fisio que va a casa seva i l'ajuda a recuperar-se.
Cuideo.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
És com si improvisava. Necessitava aire fresc i aniré a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.